Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45, bona tarda, amics i amigues. El papa ha fet seva avui la reflexió que havia proposat ara fa més d'un segle Benet XV, quan va dir que la guerra és una matança inútil. En una trobada amb representants de les esglésies orientals, Francesc ha reivindicat la comunió i la unitat en la defensa de la pau i l'ajuda a les persones que han de deixar la seva terra. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, també aquesta tarda amb la veu del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el director de comunicació de l'entitat que gestiona quatre escoles fins ara diferenciades a Catalunya, Albert Cortés, ha explicat que la institució s'adapta ara a una nova línia de política educativa a Catalunya sense perdre, però, l'essència del model impulsat per les seves famílies. I aquesta tarda entrevistem Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona. Recordarem amb ell la figura i el potent testimoni del bisbe Toni Vedell gairebé una setmana després de la seva mort. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a 6:45.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
El papa ha assegurat aquest matí que el món necessita el testimoniatge de la comunió. En un discurs durant l'assemblea plenària de la Congregació per a les Esglésies Orientals, Francesc ha elogiat la riquesa de les tradicions de l'Est i ha animat totes aquestes comunitats a ser promotores d'encontre i d'unitat. El pontífex també ha parlat de la necessitat que l'Església d'Orient i d'Occident treballin conjuntament per la pau des d'una actitud d'autocrítica i reparació del mal.
Sembla que el premi més gran per la pau s'hauria de donar a les guerres. És una contradicció. Estem enganxats a les guerres, i això és tràgic. Tenim una humanitat que es vanta d'anar endavant en la ciència, en el pensament, moltes coses boniques, però va enrere en treball per la pau. És campiona de fer la guerra, i això ens fa vergonya a tots. Hem de pregar i demanar perdó per aquesta actitud.
El Sant Pare ha recordat Benet XV, fundador de la Congregació per a les Esglésies Orientals i del Pontifici Institut Oriental, un papa que va qualificar la guerra de matança inútil ara fa més d'un segle.
Vam tenir l'esperança que no hagués calgut repetir paraules semblants al tercer mil·lenni. La humanitat, però, sembla que encara es mou en les tenebres. Hem conegut els estralls dels conflictes del Pròxim Orient, a Síria, a l'Iraq, a les regions etíops de Tigray. I noves amenaces han arribat també a les estepes de l'Europa Oriental, encenent les metges i els focs de les armes i deixant glaçats els cors dels pobres i dels innocents. Aquests són ignorants. I, mentrestant, continua el drama del Líban, que deixa moltes persones sense pa. Joves i adults han perdut l'esperança i deixen aquelles terres.
D'altra banda, el papa ha anomenat novament una dona per un càrrec important. És concretament una nova secretària de la Comissió Pontifícia per a l'Amèrica Llatina, Emilce Cuda. Treballarà formant tàndem amb Rodrigo Guerra, també secretari d'aquesta pontifícia comissió. La professora Emilce Cuda, fins ara cap de l'oficina de la mateixa comissió pontifícia, és professora de teologia a la Universitat Pontifícia Catòlica Argentina i a la St. Thomas University dels Estats Units. Forma part també de l'equip professional consultor del Consell Episcopal Llatinoamericà, el CELAM.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Passen 4 minuts de 6:45. La institució familiar educativa, una de les entitats que gestionen escoles properes a l'Opus Dei, ha decidit que 4 dels seus 7 col·legis, que són les Alzines de Girona, la Farga i la Vall de Sant Cugat del Vallès i Institució Tarragona, passin a ser mixtos a partir del curs vinent. Les altres 3 escoles, Institució Igualada, a Irina de Terrassa i Institució Lleida, ja havien implantat els últims cursos al mateix sistema mixt. A partir de la decisió presa per aquestes escoles, en total 8 aquests dies, el director de comunicació de la Institució Familiar Educativa, Albert Cortés, ha explicat avui a Ràdio Estel que es tracta d'adaptar-se a una nova línia educativa de la política a Catalunya sense perdre l'essència del model impulsat per les famílies.
Aquesta decisió, principalment es pren quan el conseller el 12 d'octubre va fer unes declaracions on ens deia que en retiraria el concert en base als requisits establerts per l'addicional 25 de la LOMLOE. Sabem que amb aquesta llei en vigor, amb el seu redactat actual, corríem risc de perdre'l I es va prendre la decisió pues, atenent una miqueta a aquesta qüestió i sobretot pensant molt en les famílies, no? Perquè no es veiéssim perjudicades, no tinguessin un greuge irreparable amb l'escolarització dels seus fills i filles.
Aquestes quatre escoles, que passen ara a ser mixtes, ja han informat les famílies sobre el canvi només uns mesos després que la Generalitat anunciés la seva intenció de retirar el concert educatiu als centres que diferenciessin els alumnes per sexes. De cara a la preinscripció, ja s'ha activat aquest nou mecanisme. I Sociedad Plural y Religiones és el títol d'un llibre d'Antoni Matabosc que l'editorial San Pablo acaba de publicar en castellà. Ofereix una radiografia de la diversitat religiosa com un dels grans reptes que Catalunya ha d'afrontar avui, ja que s'ha passat en pocs anys d'uns milers a un milió de creients d'altres religions que no són la catòlica. L'autor, representant catòlic al grup de treball estable de religions, destacava ahir a la nit a Ràdio Estel que l'esperit inicial d'aquest treball és fer una radiografia de les religions a Catalunya.
Un mapa religiós de Catalunya i d'Espanya, un mapa religiós molt més plural i que avui dia el diàleg ecumènic doncs, ens ha ensenyat també a dialogar entre religions. El que passa que el diàleg entre religions es comença a fer i es comença a fer d'una manera molt positiva perquè el diàleg és saber escoltar, saber comprendre l'altre, saber aprendre del que ell ens diu. I això, com que en el diàleg ecumènic ja es té molta experiència, doncs en el diàleg interreligiós ja tenim el camí bastant començat. El que passa que hi ha una altra qüestió que és important, és que com que no tenim gaire experiència de com conviure en la societat amb les diferents religions, doncs bueno, com ens ho fem?
El llibre Sociedad Plural y Religiones desenvolupa les diverses maneres que poden mostrar les creences de relacionar-se entre elles des d'un diàleg obert, veritable i enriquidor per a tothom.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Toni Badell ha estat, sens dubte, nom propi de l'actualitat aquests dies. El bisbe auxiliar de Barcelona ens deixava amb només 49 anys d'edat dissabte passat poc abans de les 6 del matí, després de 7 mesos lluitant contra una greu malaltia. Pastor proper, evangelitzador entusiasta, home alegre, de mirada agradable i molt connectat amb tots i cadascú dels qui s'acostaven a ell, especialment els joves. Així l'han definit aquests dies molts dels qui el van conèixer. Dilluns, la missa exequial de cos present a Barcelona va tenir una frase que passa a la història. El cardenal Joan Josep Omella va assegurar que tota la diòcesi plora i lamentava que havia perdut un col·laborador molt important pel seu ministeri i un germà petit molt estimat per ell. Dimarts, a la segona celebració a Mallorca i ja prèvia a l'enterrament, el bisbe Sebastià Altavull destacava que l'amor de Déu s'havia manifestat clarament en tota la vida de Toni Badell. Avui recordem el bisbe Toni, encara que sigui breument, amb el seu germà en l'episcopat Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, que va rebre l'ordenació, a més, al costat del prelat mallorquí. Monsenyor Sergi Gordo, bona tarda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies, una abraçada en aquests moments difícils, sens dubte, per a l'arxidiòcesi.
Moltes gràcies, sí, efectivament, són moments de dol, però també de molta esperança.
I tant. El 9 de setembre del 2017, vostè rebia l'ordenació episcopal, i Toni Badell també. Començava aquell dia per a tots dos, diguéssim, un servei compartit a l'arxidiòcesi de Barcelona. De tota aquesta història de 4 anys llargs, estic segur que ha pogut conèixer molt bé el seu germà Toni. Com el definiria? Com definiria Toni Badell?
Doncs mira, el definiria amb la paraula que ell em va adreçar la primera quan ens van trucar, quan el nunci ens va dir que el papa ens nomenava papa francès, ens nomenava bisbes. Bé, em va dir, ara guardeu el secret pontifici, però de moment podeu parlar vosaltres dos amb el senyor cardenal arquebisbe, i truca i em diu, germà! un germà, perquè a més el senyor ens enviava, com diu l'Evangeli de Sant Marc, que és l'Evangeli de la nostra ordenació, de dos en dos. I a més amb el senyor cardenal formant un equip, i ara amb el bisbe Javier Vilanova, formant aquesta petita família episcopal.
I tant.
Un germà.
Com ha viscut vostè al costat de la cúria diocesana i del cardenal Omella aquests mesos de malaltia per al bisbe Toni, sobretot el seu final també, amb les dues misses de cos present també, i molts moments de gran emoció?
Doncs mira, aquests moments són moments de prova, són moments de preguntar-nos, senyor, com és que, doncs, passa, no?, aquest moment de malaltia que no la vols per ningú, més per un bisbe jove de 49 anys, que és doncs entusiasta, catequeta, evangelitzador com pocs, no?, un successor dels apòstols intrèpid, que fins i tot doncs parlava, ho sabeu, fins i tot doncs amb les seves mans, no? I doncs com ho hem viscut? Doncs hem viscut fent costat, amb molta unió en la pregària, veient tot el procés de la, de tot el procés de la malaltia que anava seguint des de l'any de l'estiu, però sobretot ara en aquest moment final fent costat, el, almenys per part meva, ho he volgut tot el que jo he pogut, amb el seu germà, el seu germà Joan.
Que l'acompanyava, oi, constantment?
Sí. De fet, no deixaven accedir ningú a l'Hospital Clínic. Ell l'acompanyava matí, tarda i nit, era l'únic que tenia aquesta possibilitat, però els que hem pogut assistir-hi, podíem assistir allà al hall, i doncs jo fent una mica de no sé com dir-ho, de saltar-me una mica la, si es podria dir així, no?
La limitació, diguéssim, sí.
Sí, bueno, arribava, no podia entrar a l'habitació, però...
Però ja estava molt a prop i amb el seu germà.
Sí, sí. Bueno, ell obria la porta de l'habitació, el diu, viva Sergi, és aquí. Llavors ell mirava, acotava el cap, que en signe de que sempre demanava la benedicció, cosa que se't trenca el cor, no? I amb molta devoció el veies en el seu nou altar, que era aquell llit de l'hospital, on ell, devotament, sempre que ha pogut, ha estat celebrant l'Eucaristia. No? I bé, doncs, fent costat també la seva mare, desolada, perquè veia que el fill anava marxant, que el senyor se l'enduia, i molt units la família. També hem guanyat una família.
I tant que sí. Avui amb el bisbe Sergi Gordo seguim recordant, encara que sigui en el poc temps que tenim, el bisbe Toni Vedell. Vostè ha viscut en comunitat amb ell i també amb el cardenal Omella, i aquests últims mesos amb Javier Vilanova al Palau Episcopal. El bisbe Toni deia sovint que l'enriquia aquella diversitat episcopal del grup, oi?, que forma amb vostè aquesta comunitat. Com és aquesta petita comunitat episcopal?
Jo sempre dic que és una comunitat que no som clons. Cadascú, això ho diu molt el cardenal, som fills d'un pare, d'una mare, tenim una edat, no? I el bisbe Toni deia que diferents que som i que complementaris, no? Aquesta és la gràcia de la fraternitat, de la comunió, del caminar junts, que ara ens demana tant, no?, el papa francès, ara diem sinodalment. Doncs això, viure-ho en una comunitat en la qual es prega, en la qual doncs compartim els àpats, en els quals també riem, i de Toni també trobarem a faltar i l'enyorarem el seu riure,
sí,
característic, molt vital, no?
Sí.
I és una comunitat en la qual tots aportem, no? Perquè, a més, no ens hem triat els uns als altres ni per una ideologia, ni per una sintonia, sinó que ens ha triat el Senyor. I ens ha posat, ens ha enviat a treballar...
Com a pastors junts.
Sí. Exacte, sí, sí. Conjuntament. Sí, sí.
Bé, en un minut que ens queda, senyor bisbe Sergi Gordo, ja veu com passa de ràpid el temps, tots hem pensat aquests dies en la necessitat de mantenir viva, oi, l'empenta del bisbe Toni Vedell. Li preguntaria com creu que això s'ha de fer i, sobretot, què ens pot dir del futur immediat de l'arxidiòcesi? Suposo que encara s'està mirant, no?, de redefinir certes coses. Han de canviar algunes coses, oi, sense el bisbe Toni?
Bueno, evidentment, això és un discerniment que caldrà fer amb el senyor cardenal, també amb l'equip que formem, amb el Consell Episcopal, que la secretària de la Cancellera, els vicaris episcopals, això a nivell d'organització. Però, certament, com a llegat de l'Ida Toni, jo el que més el recordo és, sobretot en aquest darrer temps, no?, que ha estat una predicació viva de que Crist viu i ens vol vius, com diria el papa francès, i que ens crida el Senyor a una vida, i deia en castellà, a lo grande,
sí,
gran, que és la vida eterna. No? I això com enamorats del Crist. És una de les seves claus que sempre ell doncs feia servir constantment en tota la seva predicació. És el que intentarem fer amb l'alegria de ser cristians i de ser deixebles missioners. I ell ens ajudarà des del cel.
I tant, i també ajudarà moltes de les persones de l'arxidiòcesi, creients en general, delegats, que segur que assumiran una part d'aquesta gran alegria que tenia el bisbe Toni. Amb aquest record ben viu tindrem ocasió de tornar a parlar, senyor bisbe Sergi Gordo, auxiliar de Barcelona i una mica, doncs, company de viatge aquests 4 anys del bisbe Toni Vedell. Una abraçada i molta força.
Gràcies a tots. Gràcies.
Adéu-siau. I acabem dient-vos que, segons avança l'edició digital de La Vanguardia, l'estel de Maria, de la Basílica de la Sagrada Família, tornarà a brillar cada nit a partir de divendres vinent, després que l'Ajuntament ho aprovi dijous vinent. En parlarem més àmpliament en propers butlletins. Ara les vespres.